Bon dia.
Bon dia. Cap de setmana tranquil i amb xafogor i calor.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, divendres 13 de juny del 2025. A Begur han vist sortir el sol fa justament 1:49 i ara mateix estan a una temperatura de 21 graus. El cap de setmana comença amb aquests núvols baixos que ràpidament s'aniran trencant i ens deixaran una jornada ben assolellada i amb quatre núvols alts i prims. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem de manera conjunta des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè avui destacarem que quatre persones han estat detingudes com a presumptes autores d'un robatori violent a una dona gran a Sant Feliu de Guíxols i a més els Mossos d'Esquadra han denunciat a un motorista accidentat a Vulpellac. A més parlarem de que l'aeroport de Girona ha concentrat durant el mes de maig a la meitat dels passatgers que ha registrat des de principis d'any. De seguida ampliem tota aquesta informació, però a més avui parlarem amb la regidora de Patrimoni de l'Ajuntament de Palamós, la senyora Maria Puig, sobre la convocatòria de la segona Bienal Ezequiel Torruella, que es va encetar ahir, i també parlarem amb el director artístic del concert que impulsa aquest cap de setmana el Festival Ítaca a Corçà, parlarem amb Aleix Bou, i és aquesta recuperació del Liverpool empordanès. De seguida ho repassem tot, abans però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim a la Carla Mallol. Bon dia, Carla.
Hola, Maria. Bon dia.
També tenim a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria. Bon dia.
Saludem també a l'Oriol Bernà. Bon dia, Oriol.
Bon dia.
I també saludem a en Sergi Villena. Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia.
I també tenim a la Maria Vilà. Bon dia, Maria.
Bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, tal com explicàvem, quatre persones han estat detingudes com a presumptes autores d'un robatori violent a una dona gran a Sant Feliu de Guíxols. Carla.
Els fets van passar la nit entre diumenge i dilluns, el 9 de juny, a la Rambla del Portalet de Sant Feliu de Guíxols. La víctima va patir una estrebada i poc després les càmeres de seguretat municipals van permetre identificar el vehicle sospitós.
I els Mossos d'Esquadra denuncien a un motorista accidentat a Vulpellà. Carla Mallol.
El motorista, que tenia antecedents, va donar positiu a la taxa d'alcoholèmia amb un resultat més de 4 vegades per sobre de la taxa màxima permesa.
I l'aeroport de Girona concentra durant aquest mes de maig la meitat de passatgers que ha registrat des de principis d'any, Sergi Villena.
L'aeroport Girona Costa Brava ha tancat el mes de maig registrant gairebé la meitat dels passatgers que hi han passat des de principis d'any. En concret, l'últim mes s'hi han comptabilitzat 250.999 passatgers, mentre que des de gener n'ha tingut 591.309.
I l'Ajuntament de Begur exigeix solucions urgents a Endesa pels talls de subministrament elèctric que hi ha hagut durant aquests darrers dies.
El consistori ha reclamat a Endesa, a través d'una carta formal, solucions urgents per solucionar els talls de subministrament elèctric que està patint el municipi en les darreres setmanes. Els talls han afectat especialment zones com les cales d'Aigua Freda i Setuna, on el passat dissabte 7 de juny es va registrar una interrupció de més de 6 hores sense previ avís.
I Torruella tancarà l'accés motoritzat al massís del Montgrí per prevenir els incendis forestals, Oriol.
Aquesta mesura preventiva vol reduir el perill que es declari un foc i protegir tant el bosc com les persones que viuen a la zona. La restricció es mantindrà fins a mitjans de setembre, sempre que el temps no millori abans. El tancament s'adaptarà a les condicions meteorològiques per tal de garantir una actuació proporcional al risc existent.
I el Consell Comarcal del Baix Empordà reconeix a 42 establiments de la comarca pel seu compromís amb el turisme inclusiu, Sergi.
Un total de 42 establiments i serveis turístics del Baix Empordà han estat reconeguts pel seu compromís amb l'accessibilitat. L'acte es va celebrar a la Casa Santa Helena de Solius, on es van lliurar els distintius del Pla d'Accessibilitat Turística de la comarca.
I l'associació Corbe ha distingit a 24 alumnes com els millors estudiants de cicles d'automoció i nàutica a les comarques gironines. Carla Saló.
Els premis han arribat enguany a la 6a edició en l'àmbit de l'automoció i la 2a en la nàutica. Per primera vegada s'hi han inclòs també els centres privats com l'Escola Tècnica Girona i el Centre Tècnic d'Automoció de Figueres.
I encetem la plana cultural perquè el Festival Portal Blau ha creat una guia per ajudar els festivals culturals a incorporar la perspectiva de gènere de manera transversal.
Aquesta eina vol anar més enllà de la paritat artística als escenaris i incideix en aspectes com la gestió interna, els espais de treball, la comunicació, les relacions laborals i la presa de decisions. Cristina Torres, responsable del projecte Valors i Compromís al Festival i creadora de la guia, assegura que el document respon a una necessitat real del sector.
I Palamós enceta la 2a Bienal d'Art a Ezequiel Torruella per impulsar el talent dels joves artistes visuals, Oriol.
El premi està dotat amb 5.000 euros i inclou una exposició individual a la Capella del Carme, a més de la publicació d'un catàleg. Els participants podran treballar amb l'assessorament d'un comissari expert. L'objectiu és facilitar-los la conceptualització, realització i exhibició de l'obra, acompanyats per un procés de mentoria artística.
I el Trampolí inaugura una nova botiga de degustació i queviures a Palau Sator.
Després del tancament de la darrera botiga de queviures al municipi, el consistori va decidir licitar i donar continuïtat a aquest tipus de negoci en un espai a les antigues dependències municipals.
I Palafrugell acollirà la primera marxa popular tramuntana, una iniciativa solidària i també inclusiva, Maria Vilà.
El 29 de juny se celebra a Palafrugell la primera marxa popular tramuntana, una activitat solidària i inclusiva organitzada per l'associació AFATRAM. Amb recorreguts adaptats de 2 a 14 quilòmetres, la marxa forma part del circuit marxa.cat i té com a punt central el nou parc Tramuntana, que s'inaugurarà a finals de mes.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que Israel ha iniciat una nova ofensiva i bombardeja instal·lacions nuclears de l'Iran. Una onada de bombardejos que fa créixer el temor a un conflicte a gran escala. Benjamin Netanyahu ha assegurat que l'atac va dirigit contra el programa nuclear del règim de Teheran i que els atacs continuaran tants dies com sigui necessari. Malgrat tot, ja circulen imatges d'algun edifici residencial de Teheran completament esfondrat. I aquí a Espanya, el president del govern, Pedro Sánchez, ha posat fil a l'agulla en la gestió de la crisi pel cas Santos Cerdán. I és que després de l'informe que relaciona aquest número 3 del partit amb una trama de corrupció, el president del govern espanyol va comparèixer aquest dijous i ha anunciat que ell mateix ha demanat la dimissió de Cerdán i s'ha disculpat de manera pública perquè no sabia fins a quin punt l'esquitxava. I novetats en el cas de Madeleine McCann, i és que 18 anys després que la menor de 3 anys desaparegués mentre estava de vacances amb la seva família a l'Algarve, a Praia de Luz, a Portugal, el cas es podria resoldre perquè la policia portuguesa ha trobat ossos, trossos de roba i també algun rastre biològic sense identificar el lloc on es creu que va desaparèixer la petita l'any 2007. Christian Brackner, el principal sospitós de la desaparició de la nena des de fa 5 anys, però sortirà de la presó al mes de setembre. I canviem de tema perquè la gendarmeria francesa ha trobat aquest dijous un cos a la falda del Pic de Rull als Pirineus que podria ser de la manresana Txell Fuster. La troballa ha estat a França, a la regió de l'Arieja. Segons ha avançat del Nació Manresa, estava molt a prop d'un altre cadàver que es va trobar a principis del mes de juny i que atribueixen al seu company Esteve Carbonell. Tots dos van desaparèixer el mes de desembre quan van sortir a fer el massís de Rull al vessant francès dels Pirineus al nord d'Andorra. El dia de l'excursió hi havia una jornada de vent i neu i es va perdre el rastre dels dos excursionistes. I tanquem aquest repàs parlant de que una parella s'enfronta a una pena de 36 i 42 anys de presó per presumptament violar de manera continuada les seves filles i gravar-ho com a contingut pornogràfic a les Palmes de Gran Canària. L'home ha confessat els fets aquest dijous en el judici i una de les víctimes és una menor de 14 anys, filla de tots dos, i l'altra és només filla de la dona. L'acusació arribava per part de la Fiscalia Provincial de les Palmes, que en el seu escrit ha atribuït tant a l'home com a la dona els delictes continuats d'abús sexual a una menor amb accés carnal i d'utilització d'una menor per elaborar pornografia infantil. Veurem com acaba derivant aquest cas. I abans de seguir amb el repàs informatiu, és hora de saber quin temps ens espera per aquest cap de setmana. Per això saludem a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, com anem?
Molt bé, però com es presenta el temps per aquest cap de setmana?
Bon dia, doncs la jornada de divendres i el cap de setmana comença amb aquests núvols baixos. A primeres hores, aquestes boires baixes, aquestes boires marítimes, que ràpidament s'aniran trencant i quedarà un dia plenament assolellat amb el pas de quatre núvols alts i prims pràcticament inofensius. Continuarem amb unes temperatures elevades, sensació de xafogó a la costa marcada, més de 30 graus a l'interior. Per tant, aquesta calor que continuarà tant avui divendres com demà dissabte, diumenge sí que podríem baixar una mica aquestes temperatures, ja que potser tindrem una mica de més nuvolositat i entrarà una lleugera entrada de nord. Per tant, una calor que ens donaria una petita treva diumenge, però que ni de bon tros s'acabarà, perquè de cara a les properes setmanes, els propers dies, continuaran aquestes temperatures elevades.
Doncs ens acompanyaran malauradament aquestes temperatures elevades per la gent que hagi d'estar treballant, i per aquells que tingueu vacances, doncs podreu aprofitar i anar a la platja i gaudir d'aquest bon temps. Moltíssimes gràcies, Isaac Vilà, per el repàs a aquesta previsió meteorològica. I ara escoltem el comentari que ens porta avui Josep Maria Soler.
Fa uns dies vaig assistir a la presentació d'un interessant llibre, el títol del qual era Educar per la vida i el subtítol Pensar juntos la escuela que queremos y necesitamos. Vaig trobar molt pertinents i encertades coses que s'hi comentaren. No obstant, el transfons se centrava molt en l'acció educativa en el marc escolar. I no és que, per a mi, aquest marc no sigui important i bàsic. I tant que ho és. Però penso en les moltes oportunitats educatives que a cada família, de portes endins, palpem. I tanmateix en les que avui dia la nostra societat ofereix. Educar per la vida? I tant que sí. Però sempre amb la mirada posada en tot allò que hom fa, viu i aprèn o pot aprendre en cada instant, en cada acció. A l'escola, a casa, amb les persones més estimades, sigui el seu entorn, en activitats grupals de tipologia ben diversa, esportives, recreatives, de lleure, colònies, etc. De manera que sorgeixin oportunitats de tota mena. I això passa tot l'any. Però potser l'arribada de l'estiu en les posa molt més a l'abast que mai. Ho veieu així? Que tingueu un molt bon dia.
Doncs es quedem amb aquesta reflexió que ha fet Josep Maria Soler. Moltíssimes gràcies pel comentari d'avui. I nosaltres escoltem una mica de música amb la gent que estimo, d'Oques Grasses i Rita Pallés.
Porto amb mi les coses que em vas dir, el teu amor, el meu verí, una part de tu em floreix a dins. El meu amor, el meu destí. Sóc feliç, però del perill. Aquest món i t'estic sempre porto un tros d'ahir. I un altre cop m'escapo, i un altre cop m'escapo, sempre porto un tros d'ahir. I un altre cop m'escapo. Van plorant els núvols grisos i ens fan enyorar el bon temps, el record del que vam ser. Que tot se'n vagi a la merda. Recordo que t'ho vaig dir, que seria millor així. No seràs, però m'ho vull creure, que al final s'ha decidit. Si en el fons som la veritat de tot el que ens ha passat, som la sort de seguir aquí. Segur que sí.
Quan passen 3 minuts de 9:15 del matí, comencem amb aquest repàs informatiu parlant de que Palamós ha encetat la segona Bienal d'Art Ezequiel Torruella per donar suport als joves creadors visuals menors de 35 anys i fomentar així la creació artística contemporània. Oriol.
El premi està dotat amb 5.000 euros i inclou una exposició individual a la Capella del Carme, a més de la publicació d'un catàleg. Els participants podran treballar amb l'assessorament d'un comissari expert. L'objectiu és facilitar-los la conceptualització, realització i exhibició de l'obra acompanyats per un procés de mentoria artística. Les propostes es podran presentar des del 14 de juny fins al 13 d'agost. A partir d'aquestes, una comissió escollirà nous projectes finalistes i tres comissaris. Durant un mes i mig treballaran conjuntament amb una aportació de 150 euros per projecte. Els resultats es presentaran en una sessió presencial on es decidirà el projecte guanyador i dos accèssits. El jurat està format per professionals de primer nivell com el director del Museu Nacional d'Art de Catalunya, responsables del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, docents universitaris i representants de fundacions culturals destacades. La Bienal, promoguda per l'Àrea de Patrimoni de Palamós, també vol mantenir viva la figura del pintor local Ezequiel Torruella, que va morir l'any 1998. El tema d'aquesta edició és el rol de l'artista envers el món, una reflexió sobre com els artistes es posicionen socialment. La Capella del Carme, seu de l'Espai d'Art Ezequiel Torruella, acull part del llegat pictòric del pintor. Torruella va destacar per la seva obra figurativa inspirada en els paisatges i les marines de la Costa Brava. El 2008, la seva vídua va cedir prop de 800 obres i el seu patrimoni a l'Ajuntament de Palamós per fomentar les arts plàstiques.
I per donar-nos alguns detalls més sobre aquesta convocatòria de la segona Bienal Ezequiel Torruella, ens visita la regidora de Patrimoni de l'Ajuntament de Palamós, Maria Puig. Bon dia.
Bon dia, què tal? Gràcies.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Esclar, primer de tot m'agradaria recordar, no, que aquesta és la segona Bienal que celebra, però se'n va celebrar una ara fa 2 anys, en el qual el guanyador va ser Albert Gironès. Com va anar aquesta primera Bienal? Quins han estat els resultats, no? I si han estat satisfactoris? Perquè aquesta és una aposta que va començar a fer fa 2 anys des de l'Ajuntament de Palamós.
Doncs ha sigut tot un aprenentatge, perquè la veritat vam tenir el sí d'un jurat espectacular. Era la primera vegada que engegàvem un procés tan complex de valoració, de treball amb comissariat, d'exposició, a més posar a disposició una sala sense, no, encara conèixer, no, l'artista guanyador. Per tant, ha sigut també tot un procés d'aprenentatge. L'art contemporani sempre sorprèn, i de la proposta guanyadora, la que va considerar el jurat, doncs ens va sorprendre, perquè va treballar amb vídeo, amb llum, i per tant segurament a molts acostumats, no, a gaudir de la capella amb paisatge, no, que podem reconèixer, doncs va ser un moment impactant, però és això, l'art contemporani ens ressona i ens fa remoure coses. Per tant, content.
Molt bé. I esclar, no? Parlàvem de que en aquesta segona edició, no, el tema a tractar és el rol de l'artista envers el món, o sigui, és l'art com a mesura de posicionament social de l'artista en el marc de l'espai, en el marc del temps i de l'espai que li ha tocat viure. Esclar, què pot sortir de tot això? Perquè és una reflexió molt àmplia, però no sé si des del consistori us espereu sorprendre-us.
Doncs no, la veritat és que no tenim ni idea de què passarà i què acabarem exposant, però sí, segur que ens sorprendrem. N'estem convençuts després de la primera edició. Tenim clar que ens sorprendrà, i que sorprendrà a tothom. De fet, no, obriu la notícia també dient que les ganes del record, no, l'impuls de la figura també d'aquí al Torroella. Ell també ho feia una mica això, eh? És a dir, va utilitzar pintar el paisatge, però el pintava també volent reivindicar un paisatge que s'estava transformant. Per tant, d'alguna manera, el títol també està inspirat amb el que han fet molts artistes durant molt temps, que és en aquell moment, doncs, expressar un posicionament del que està passant en el seu entorn. Per tant, estan passant tantíssimes coses en l'actualitat que ben segur, doncs, ens interpel·larà, ens dirà coses i ens farà, doncs, veure unes reflexions i un posicionament vers el món, que és el tema d'aquest any dels artistes.
Per tant, partim d'aquesta idea, no, que podria aplicar-se perfectament a aquest pintor palamosí, i l'extenem, no, a la realitat que estan visquent els artistes actualment.
Exacte, és una mica el que esperem, doncs, que faci expressar, no, de moltes maneres diferents, perquè l'art contemporani, doncs es pot expressar de moltes maneres, i que ens expliquin això, el posicionament i les seves, no, les seves reivindicacions, les seves expressions, en un moment, doncs, que és altament, no, sacsejat, i amb una actualitat molt molt diversa.
I és clar, què necessiten els artistes per poder-se presentar, no, en aquesta segona Bienal? I és clar, com es farà aquest procés de selecció?
Tot comença com amb una idea, eh? Inicialment hi ha, que és el moment en el que ens trobem ara, han de presentar com un projecte. Llavors, a partir de la idea, es trien 9 candidats, perquè d'alguna manera la Bienal té aquesta vocació, que també era vocació del pintor que inspira la Bienal, aquesta vocació formativa i d'acompanyar. I per tant, aquests 9 candidats, que, doncs, els 9 projectes que seleccionin, se'ls acompanya amb 3 comissaris per evolucionar aquesta idea ja en un projecte més madur. I aquest projecte més madur, aquests 9 projectes ja una mica madurats i treballats amb l'acompanyament d'un comissari expert en art contemporani, doncs llavors l'exposen davant de la comissió artística, i allà és quan es determina qui és el guanyador, que amb el comissari doncs, seguirà treballant l'obra fins a la seva execució i exposició a la capella. També es determinen dos exèrcits. Això, tot aquest procés només ja és certament un premi també, perquè hi ha tot un aprenentatge i al final la presentació d'aquesta obra, d'aquests nou artistes, ho fan davant d'un jurat de primer ordre i per tant és també una oportunitat molt interessant i molt important doncs, per conèixer, per conèixer les seves valoracions i per doncs, aprendre moltes coses que també han de fer els artistes, no? Que és evolucionar les idees, pensar, posar-les en context, treballar-les, veure quins recursos són necessaris fins a arribar a implementar-la.
Mm-hmm. Perquè, esclar, estem parlant no, de que l'anterior guanyador no, va treballar en vídeo, amb imatge, per tant, entenc que està obert a bastantes disciplines, no?, aquesta
sí, Bienal. Sí, sí. Totalment. L'art contemporani té moltes formes d'expressió i, per tant, no sabem ben bé no, com serà l'obra final. Realment, els nou projectes que es van presentar davant del jurat a la primera edició eren tots variadíssims. Entre ells també hi havia pintura, també hi havia audiovisuals, hi havia moltes formes diferents de creació artística. És també una de les vocacions de la Bienal, no? No té una mirada només sobre la pintura, sinó que a partir de l'expressió del moment en què va viure Ezequiel Terruella i la seva figura, doncs anem més enllà i ens situem a com és l'art contemporani avui, per tant, obert a totes les formes d'expressió.
Mm-hmm. I m'agradaria parlar una mica de la figura d'Ezequiel Torruella, perquè vull dir, és evident no, que va ser una figura rellevant del món artístic aquí a Palamós, però, esclar, quin impacte no, té el seu art a l'hora de crear aquesta Bienal i, a més, no, de tenir aquest espai a la Capella del Carme?
Doncs, com veus, sempre és fil conductor. Mm-hmm. I, per tant, guia el moment i al final la persona va ser important, va deixar un llegat pensat, és a dir, tot aquest mandat de formació, de treball amb els joves, ve vinculat a la donació del patrimoni. Per tant, d'alguna manera estem seguint tot aquest llegat. Però a més va ser nucli i va treballar també amb l'Escola Pictòrica de Palamós, d'on també neixen artistes que estan pintant avui, i per tant inspira una mica tota la dinàmica a la capella. I llavors fixeu-vos que estirant el fil, fins i tot una temàtica que algú pot pensar és molt actual, que ho és, doncs ve inspirada també per la manera en com ell pintava, que també era un posicionament social, evidentment, de la seva època. Per tant, podríem dir que la figura, a part doncs, de ser rellevant i ser part de la història artística palamosina, doncs ens segueix inspirant amb aquests projectes a partir doncs, del que va escriure del llegat i de com ell doncs, pintava i ensenyava als seus alumnes, eh?
Mm-hmm. Finalment, m'agradaria preguntar-li fins quan de temps tenen els artistes per presentar totes aquestes obres i com ho han de fer, no?, per presentar els projectes i mirar a veure si poden optar a ser guanyadors d'aquesta segona Bienal.
Doncs trobaran tota la informació a un web que es diu bienalesequieltorruella.cat i per tant allà ho trobaran tot, allà hi trobaran les plataformes on han d'incloure doncs, les propostes, i això serà d'ara fins al 13 d'agost, el moment en què doncs, podran presentar el primer moment, la idea en format de projecte, que llavors, doncs, si és triada, doncs, anirà fent aquell camí acompanyat doncs, dels comissaris. Per tant, fer una crida a això, als artistes joves, estudiants de Belles Arts, gent que doncs, està creant art dins aquesta franja jove que ve marcada també per al llegat i per l'interès, doncs, de formatiu del projecte de la Bienal, que presenti els seus projectes i que gaudeixin, si són escollits, d'aquest trajecte formatiu amb comissaris i una comissió artística tan interessant com la que tenim.
Doncs estarem molt pendents d'aquests projectes que es triïn en aquest mes d'agost, veurem com es desenvolupa i veurem finalment qui és el guanyador d'aquesta segona Bienal d'Art d'Ezequiel Torroella aquí a Palamós. Hem parlat amb la regidora de Patrimoni del Consistori, Maria Puig. Moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí i donar-nos algun detall més sobre aquesta segona Bienal d'Art. Moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres, us agraïm la informació. Bon dia.
Bon dia. I quan passa gairebé un minut de 9:15 del matí, comencem amb el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que, tal com explicàvem al principi d'aquest informatiu, 4 persones han estat detingudes com a presumptes autores d'un robatori violent a una dona gran. Els fets van passar la nit entre diumenge i dilluns, el passat 9 de juny, a la Rambla del Portalet de Sant Feliu de Guíxols. Carles Saló.
La víctima va patir una estrebada i poc després les càmeres de seguretat municipals van permetre identificar el vehicle sospitós. La policia local, amb el suport dels Mossos d'Esquadra, va interceptar el cotxe i va retenir-ne els 4 ocupants. Els agents van recuperar les pertinences robades i van posar els detinguts a disposició dels Mossos d'Esquadra. El conductor va donar positiu en alcoholèmia i la policia va immobilitzar el vehicle.
I canviem de tema perquè els Mossos d'Esquadra han denunciat a un motorista begut i accidentat a Vulpellà. Carla Mallol.
Els fets van passar la matinada del 12 de juny quan els Mossos van rebre l'avís d'un accident de trànsit a l'avinguda Puignegre de Vulpellac. El conductor, que tenia antecedents, va donar positiu a la prova d'alcoholèmia amb un resultat més de 4 vegades per sobre de la taxa màxima permesa. El conductor, que es troba fora de perill i sense cap ferida de gravetat, serà citat per comparèixer davant el jutjat d'instrucció en funcions de la Bisbal d'Empordà.
I l'aeroport de Girona concentra durant el mes de maig la meitat dels passatgers que ha registrat des de principis d'any. L'aeroport de Girona Costa Brava ha tancat aquest mes registrant aquests passatgers. En concret, l'últim mes s'hi han comptabilitzat 250.999 passatgers, mentre que el mes de gener n'ha tingut 500, des del mes de gener n'ha tingut 591.309. Els viatgers del mes de maig representen un increment del 15,3% dels de tot l'any i un 19,2% respecte al mateix període de l'any passat, Sergi.
A més, en l'últim mes, l'aeroport ha operat gairebé 3.000 vols comercials, un 20% més que el maig del 2024. Des de començament d'any, les pistes de Vilobí d'Onyà a la Selva han registrat gairebé un 34% més que el mateix període de l'any passat. L'aeroport de Girona manté el bon ritme de creixement en nombre de passatgers i l'increment d'aerolínies i d'oferta de vols anunciats per les companyies es tradueix ara en increments de passatgers i d'operacions. De fet, el mes de maig pràcticament es va sumar al mateix nombre de passatgers que hi havia entre el gener i l'abril. La major part de la gent que ha viatjat a l'aeroport gironí ho ha fet amb Ryanair, la companyia de baix cost per excel·lència. La irlandesa ha tingut més de 200.000 passatgers, que suposa un creixement del 15% en comparació amb el mateix mes de l'any passat. També han registrat resultats positius les companyies Jet2, Wizz Air i Air Arabia.
I l'Ajuntament de Begú exigeix solucions urgents a Endesa pels talls de subministrament elèctric. El consistori ha reclamat a l'empresa a través d'una carta formal solucions urgents per remediar aquests talls que està patint el municipi en les darreres setmanes. Estan afectant especialment zones com les cales d'Aigua Freda i Satuna, on el passat dissabte 7 de juny es va registrar una interrupció de més de 6 hores sense previ avís, Sergi.
En el text, l'Ajuntament de Begú exigeix a Endesa una explicació de per què s'estan donant aquestes interrupcions i reclama una solució urgent i definitiva. El consistori espera una resposta per part de la companyia. Tal com apunta l'alcaldessa del municipi, Maite Selva, els talls estan generant greus perjudicis als nostres veïns i veïnes de Begur i Esclanyà i al conjunt del teixit comercial i turístic del municipi, ja que interrompen l'activitat econòmica en plena jornada laboral i provoquen pèrdues econòmiques considerables. Per això destaca que no volen que aquesta situació esdevingui habitual i menys en el moment en què s'inicia la temporada turística al municipi.
I Torroella de Montgrí tancarà l'accés motoritzat al massís del Montgrí per prevenir els incendis forestals. Aquesta mesura preventiva vol reduir el perill de que es declari un foc i protegir tant el bosc com les persones que viuen i visiten aquesta zona, Oriol.
La restricció es mantindrà fins a mitjans de setembre, sempre que el temps no millori abans. El tancament s'adaptarà a les condicions meteorològiques per tal de garantir una actuació proporcional al risc existent. La Brigada de Medi Ambient reforçarà les mesures amb barreres mòbils, que se sumaran a les fixes ja instal·lades durant tot l'any. També es col·locaran cartells informatius als accessos més freqüentats del massís per tal d'alertar la restricció. L'Ajuntament permetrà accedir al massís amb autorització a les persones que hi viuen o hi treballen. Aquestes podran sol·licitar un permís específic per circular-hi mentre duri la prohibició. Les persones que incompleixin la restricció poden rebre una sanció. El règim sancionador s'ajusta a la normativa de prevenció d'incendis i control de l'accés motoritzat al medi natural. La decisió s'ha comunicat tant al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter com als responsables de la Generalitat de Catalunya.
I canviem de tema perquè el Consell Comarcal del Baix Empordà reconeix 42 establiments de la comarca pel seu compromís amb el turisme inclusiu. Un total de 42 establiments i serveis turístics han estat reconeguts amb aquest reconeixement. L'acte es va celebrar a la Casa Santa Helena de Solius, on es van lliurar aquests distintius del Pla d'Accessibilitat Turística de la comarca. Sergi.
Els espais premiats inclouen hotels, bars i restaurants, museus, oficines de turisme, platges, itineraris i altres propostes d'oci. Tots han superat una validació tècnica d'accessibilitat per part d'una empresa especialitzada. A més del diploma acreditatiu, cada establiment ha rebut un adhesiu que indica el tipus de discapacitat que pot atendre, com ara visual, auditiva, cognitiva o relacionada amb la mobilitat. També s'han tingut en compte les necessitats de les famílies amb infants. Durant l'esdeveniment es va destacar la tasca d'aquestes empreses, afirmant que són essencials per garantir un turisme accessible per a tothom. La jornada va servir també per presentar la nova publicació anomenada Turisme per a tothom al Baix Empordà, una guia que recull els 42 serveis reconeguts i està disponible en català, castellà, anglès i francès. Es distribueix a oficines de turisme, ajuntaments i als mateixos establiments premiats. El material també s'ha adaptat per a persones invidents.
I l'associació Corbe ha distingit a 24 alumnes com els millors estudiants dels cicles d'automoció i nàutica de les comarques gironines. Els premis han arribat enguany a la seva sisena edició en l'àmbit de l'automoció i la segona en l'àmbit de la nàutica. Carla Saló.
Per primera vegada s'hi han inclòs també els centres privats, com l'Escola Tècnica Girona i el Centre Tècnic d'Automoció de Figueres. Fins ara només es premiaven alumnes de centres públics. En total hi han participat instituts de Girona, Figueres, Palafrugell, Castelló d'Empúries i Sant Feliu de Guíxols. Els premis reconeixen no només les qualificacions acadèmiques, sinó també valors com el compromís, la dedicació i l'actitud professional. L'objectiu de Corbe és incentivar els joves que comencen al sector i destacar la importància de l'esforç per assolir l'excel·lència. Els estudiants premiats han rebut un diploma, un obsequi de l'associació i un val per fer un curs a la plataforma Eina Digital, cedit per l'empresa AD Bosch. Els equips directius i docents dels centres han valorat molt positivament aquesta iniciativa. En els diferents actes de lliurament han destacat la necessitat d'enfortir la col·laboració entre el món empresarial i la formació professional. També han subratllat que iniciatives com aquesta ajuden a motivar els alumnes i a posar en valor la seva feina.
I el Festival Portal Blau ha creat una guia per ajudar els festivals culturals a incorporar la perspectiva de gènere de manera transversal. Aquesta eina vol anar més enllà de la paritat artística als escenaris i incideix en aspectes com la gestió interna, els espais de treball, la comunicació, les relacions laborals i també la presa de decisions.
Cristina Torres, responsable del projecte Valors i Compromís del Festival i creadora de la guia, assegura que el document respon a una necessitat real del sector. Fins ara no existia cap eina específica per aplicar aquests criteris a l'organització de festivals, malgrat que moltes programacions encara no compleixen ni els mínims de representació paritària.
La guia neix de la necessitat real d'integrar la perspectiva de gènere en tots els àmbits dels festivals, perquè no només en la programació, que és fàcil de veure qui actua i qui no, sinó també en la gestió, en la manera de comunicar-se al festival, en els espais de treball i les relacions laborals.
La guia proposa exemples pràctics, protocols d'actuació, indicadors de seguiment, pautes metodològiques i un glossari de conceptes bàsics per facilitar-ne la comprensió. També inclou un marc normatiu que recorda les obligacions legals en matèria d'igualtat. Un dels objectius clau és fer evident la responsabilitat dels festivals que es financien majoritàriament amb diners públics. Torres destaca que la perspectiva de gènere ha d'estar present en totes les fases d'un festival, des de la planificació fins l'avaluació. Això inclou garantir la presència de dones als equips de direcció, utilitzar un llenguatge no sexista, assegurar espais accessibles i segurs i disposar de protocols davant situacions de discriminació o violència.
Amb el tema de la perspectiva de gènere, quan jo ja deia, mira, pare, que està via, no? Molta gent deia, però vols dir, bueno, és que estem al 2025, tot això està superat, això ja és així.
El Festival Portal Blau ha compartit la guia en format digital i aviat necessitarà una versió impresa. A més, estan preparant jornades professionals per presentar-la en diversos espais vinculats al món cultural i a les polítiques d'igualtat. L'objectiu és que la guia circuli, es consulti i, sobretot, s'apliqui.
I el Trampolí inaugura una nova botiga de degustació i queviures a Palau Sator. Després del tancament d'aquesta darrera botiga al municipi, el consistori va decidir licitar i donar continuïtat a aquest tipus de negoci en un espai a les antigues dependències municipals, Oriol.
Aquest passat diumenge, 8 de juny, el Trampolí va inaugurar la seva nova botiga, el Rebost del Trampolí, una botiga de degustació i queviures que l'Ajuntament de Palau Sator va licitar a principis d'any per assegurar aquest servei per a la població del municipi. Després del tancament de la darrera botiga de queviures al municipi, el consistori va decidir licitar i donar continuïtat a aquest tipus de negoci en un espai a les antigues dependències municipals. Guanyem tots, admet l'alcalde del municipi, Jordi Riambau, després que l'entitat del Trampolí obtingués la licitació. Col·laborem amb una entitat solidària i a la vegada donem continuïtat a un servei, conclou el batlle. El gerent del Trampolí, Alejandro Lucena, reconeix que amb la gestió d'aquesta botiga de degustació recuperem una iniciativa similar a la que havíem tingut quan gestionàvem el bar Muntanya a la Bisbal d'Empordà. El Trampolí, a part de tota la gestió solidària que fan des de l'entitat, gestiona quatre botigues de roba solidària a la Bisbal d'Empordà, Torroella de Montgrí, Blanes i Barcelona. El nom d'aquest nou espai de gestió a Palau Sator, o Rebost del Trampolí, ha estat proposat i escollit pels mateixos usuaris de l'entitat. La botiga, que va entrar en funcionament aquest dilluns, obrirà cada dia i estarà pràcticament tot l'any oberta, complint així amb una de les demandes de la licitació. L'espai es troba a la plaça de la Vila i compta amb una terrassa a peu de carrer. A la botiga s'hi podrà comprar pa, aliments bàsics, productes de necessitat bàsica i productes de proximitat. I a la part de cafeteria s'hi podran prendre cafès i entrepans freds.
I seguim parlant de solidaritat perquè el pròxim diumenge 29 de juny se celebrarà a Palafrugell la primera edició de la Marxa Popular Tramuntana. És una iniciativa de caràcter solidari i inclusiu organitzada per AFATRAM, l'Associació de Famílies i Tutors del Centre Especial de Treball Tramuntana. La marxa compta amb el suport del Consell Comarcal del Baix Empordà i els ajuntaments de Palafrugell, Mont-ras i Palamós, municipis per on passarà el recorregut d'aquesta cursa, Maria Vilà.
Tindrà quatre rutes accessibles i sense dificultats tècniques, de 2, 6, 11 i 14 quilòmetres. La llarga passarà per tres cales de la comarca i totes començaran i acabaran al nou Parc Tramuntana de Palafrugell, que s'inaugurarà a finals de juny. La sortida serà entre 8:15 i les 9 del matí, ho explica el conseller comarcal del Centre Tramuntana, Jordi Carol.
La sortida la farem oberta, de 8:15 fins a les 9, perquè volem passar el mínim de calor i que aneu al màxim d'amples. Finalment, volem destacar-vos que les inscripcions només les farem anticipades i que les podeu fer des de la pàgina web, que és marxatramuntana.cat, o us podeu acostar un moment aquí als centres Tramuntana de Palafrugell o Sant Feliu o també a la farmàcia de Portlavà.
L'activitat s'emmarca dins del circuit de marxes saludables marxa.cat i té com a objectiu promoure els valors de la inclusió, l'esport i la solidaritat. El recorregut disposarà de punts d'avituallament i a l'arribada s'oferirà un entrepà amb opcions veganes i aptes per a celíacs. Les inscripcions estan limitades a 600 persones i només es poden fer de manera anticipada a través de la web marxatramuntana.cat o presencialment als centres Tramuntana de Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols, així com a la farmàcia Anna Olivet de Parlavà.
I nosaltres escoltem una mica de música abans d'encarar l'última entrevista d'aquest supermatí. Escoltem We Pray de Coldplay i diversos artistes.
Brother is blessed, praying for enough, pray Virginia wins, pray I judge nobody and forgive me my sins, I pray we make it, pray my friend to pull through, pray as I take it, unto others I do, praying on your love, we pray with every breath, though I'm in the valley of the shadow of death, and so we pray for someone to come and show me the way, and so we pray for some shelter and some records to play. Fears. Oh, I pray you trust to let me wipe off your tears. Confront all the pain that we felt inside with all the cards we've dealt in life. Pray I speak my truth and keep my sisters alive. So for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knocked down doors and allowed us to pass down keys. Pray that we speak with a tongue that is honest and that we understand how to be modest. Pray when she looks at herself in the mirror, she sees a queen, she sees a goddess.
And so we pray for someone to come and show me the way.
So we pray
for some shelter and some records to play.
And so we pray
we'll be singing Baraye.
Pray that we make it to the end of the day.
And so we pray.
I know somewhere that heaven is waiting.
And so we pray.
I know somewhere that something amazing.
And so we pray.
I know somewhere we'll feel no pain
until we make it to the end of the day.
On my knees I pray as I sleep and wake. Cause inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by this grace. Cause love's more than I can take, yeah.
And so we pray
for someone to come and show me the way.
And so we pray
for some shelter and some records to play.
And so we pray
we'll be singing by Friday
till nobody's in need of everybody's in.
I Cursa es convertirà aquest dissabte 14 de juny en el Liverpool empordanès, i és que en el marc del Festival Ítaca passaran per la plaça Firal d'aquest municipi artistes com Masoni, San Josex, Fetus, Lecoq, entre molts d'altres, i per parlar d'aquest concert ens visita el seu director artístic, Aleix Bou. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, primer de tot, gràcies per tornar a ser aquí al Supermatí. Esclar, m'agradaria preguntar-te, perquè el ser director artístic, què suposa reunir tots aquests artistes en un sol concert i, a més, en un escenari com és el de Cursa?
Bueno, sobretot el procés ha sigut molt divertit. A mi, de lo que més he gaudit és de la selecció de cançons, perquè, clar, els tinc molt escoltats a tots i n'hi ha alguns d'ells que ja porten, no sé, 8-9 discos. Aleshores és com, uah, només podem fer 2 o 3 temes de cada artista. Aleshores això, i veure una mica la trajectòria que ha tingut cadascú, sobretot això, pues, Miquel Abra, Sancosecs i Masoni, que són les carreres més longeves, tot aquest procés que l'hem fet conjuntament amb el meu germà en Genís, l'hem gaudit molt.
Mm-hmm. Perquè ha estat complicat, per exemple, no? Parlàvem d'aquests artistes que tenen més trajectòria, seleccionar aquests 2 o 3 temes, perquè vull dir, estem parlant d'artistes que porten bastant de temps a dalt dels escenaris. No, clar, no sé si ha estat complicat triar.
En alguns casos sí. Clar, hi ha temes que els has de tocar quasi sí o sí. Vull dir, per exemple, Amazoni, si no toques Eufòria... Si n'has de triar 3 i no toques Eufòria, bueno, crec que és una mica raro, perquè és un dia que acabes tocant els greatest hits de cadascú. També el que hem buscat és, a vegades, també que tingui relació amb el que tocarem tot el concert, que sigui un repertori que no sigui tot balades o que sigui tot canyero, que hi hagi una mica de diversitat.
Mm-hmm. Perquè suposo que també és buscar una mica l'equilibri entre tots els artistes que tenim, perquè, vull dir, tenim estils tan diferents, no?, com Masoni, Fetus, Miquel Abres, vull dir que tenim diferents coses per tocar i que el públic, vull dir, de ben segur que podrà triar entre els diferents estils que hi ha aquella nit.
Clar, i crec que és la part divertida que per exemple, hi ha Vino, que és un grup que no s'assembla amb qualsevol dels restants, o sigui, jo què sé, crec que l'Ordre del Bolo hi ha un moment que hi ha Fetus i després San Josecs, que Fetus pues, és com molt rock and roll i tal, i després San Josecs és una cosa més calmada, amb guitarra espanyola, vull dir, com, crec que hi haurà una mica de per triar i remenar i que... Bueno, crec que la gent ho gaudirà, sobretot si és gent que els ha sentit a tots, pues, tenir-los tots allà mateix a una mateixa nit, pues, crec que pot ser molt guai.
I, esclar, estàvem parlant, no?, de que es trien aquestes 2 o 3 cançons, però més o menys com anirà el funcionament del concert, és a dir, quins artistes hi podrem veure primer, com es farà el canvi d'aquests artistes a dalt de l'escenari, com funcionarà tot això?
Doncs hi ha el que se'n diu una backing band, que és una banda que serà estable durant tot el concert, perquè el que no podíem fer era com que cadascú anés amb la seva banda, perquè això fa que el concert sigui superlent, que tothom s'ha de canviar els instruments. Aleshores hi ha una banda fixa que està formada per en Genís Bou, que és el meu germà, jo... i els germans Bosch, que són l'Emili i en Jordi, que els dos toquen amb en Ferran Palau, l'Emili toca amb Vino, tenen un estudi aquí a la Bisbal, i aleshores aniran pujant els artistes que seran presentats per la Maria Rovira, que, bueno, l'Oia Sherman, que és un humorista que ens agrada molt, i això, cadascú tocarà uns 2 o 3 temes.
Mm-hmm. Per tant, el concert es pot allargar bastant perquè la llista d'artistes que passaran per cursar és llarga, no?
Sí, intentarem que sigui dinàmic, eh? Intentarem que sigui dinàmic perquè aquestes coses jo crec que han d'anar ràpides perquè hi ha molts canvis, ara puja una, puja l'altra, aleshores esperem que vagi en marxa.
Mm-hmm. Perquè, esclar, no? Parlàvem d'aquesta afirmació del Liverpool empordanès. Podem afirmar clarament que és Liverpool empordanès el que viurem a cursar aquest cap de setmana.
Sí, 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 totalment. O sigui, clar, vull dir, des de Pau Blanc, pues a noves incorporacions, que crec que també és una de les coses atractives que hi ha al cartell, que és com la Chloe Riembau, que és dels primers cops que puja a un escenari presentant les seves cançons. Hi hauran algunes col·laboracions entre ells... bueno, alguna sorpresa final, tot això.
Mm-hmm. Podríem dir que el que ha passat a la zona de la Bisbal, no? Perquè sí que és cert, no?, que gran part de la producció musical aquí a Catalunya es fa sobretot a Barcelona, però podríem dir que la Bisbal és un hub de producció musical que actualment té força rellevància al panorama musical català, és a dir, amb els artistes que han anat passant aquí a la ràdio hem parlat i molts han passat per aquest municipi a l'hora de fer, per aquest municipi, per aquesta zona que envolta la Bisbal, per fer els seus temes. Podríem parlar, no, de que aquest és un punt de creació musical molt potent ara mateix?
Sí, totalment. O sigui, i crec que, bueno, jo o les generacions posteriors o anteriors no haguéssim sortit si no hi haguessin hagut referents. Per exemple, per nosaltres va ser molt important els Comando Moriles, també pues, algun grup que havia tingut en Jaume Pla Masoni, que seia Holland Park. Tots aquests referents fa que surtin generacions després i espero que ara en surtin més.
I podríem dir que la Bisbal també, vull dir, aposta per aquesta música feta al territori i a més hi troba aquest espai, no?, dins del panorama musical. És a dir, estem en un moment, no?, en què la música urbana clarament domina el panorama musical, però si bé és cert que aquí a la zona de la Bisbal hi ha diferents estils de música i conviuen tots entre ells, no?
Sí, i tenen rellevància en tot el territori català. Crec que pues, les carreres que han tingut Masoni, Sant José i Miquel Abres pues, són molt prolíferes i crec que és molt important tenir en compte el difícil que és mantenir-se durant molts anys en un espai petit com Catalunya, perquè al final acabes tocant molt als mateixos festivals, a les mateixes sales, i el fet de tenir una carrera llarga crec que se li ha de donar molt valor perquè és una cosa molt difícil.
Esclar, no sé si també que hi hagi festivals com l'Ítaca ajuda a que aquest tipus de música, que aquest tipus d'artistes s'aconsegueixi mantenir en aquest nivell tants anys, és a dir, estem parlant, no, de fer una aposta per a aquests artistes del territori, perquè a vegades hi ha festivals que es fan aquí a Catalunya però que no aposten per aquest tipus de música, no?
Sí, sí, totalment. Tot això també ve d'un article que van fer al diari Ara, que parlava una mica del Liverpool català i tal, que bueno, sempre també hi ha hagut una mica de no rivalitat, però sí que també es diu que el Liverpool català és Osona, que també és una terra que està plegada d'artistes. Jo no sé quin és quin, en realitat ens és una mica igual. El que sí que està clar és que són dues zones on hi ha hagut molta creativitat, sobretot en lo musical, i bueno, ho celebrem, sobretot que la Bisbal sigui així. Bueno, a mi és una cosa que personalment m'agrada molt.
I ja per acabar, m'agradaria preguntar-te, no, com va el ritme de venda d'entrades per aquest dissabte i què té d'especial aquest escenari a Corçà? És a dir, per aquells que encara no tinguin l'entrada i hagin de venir, què és únic d'aquest escenari que tindrem el dissabte?
Bueno, doncs el ritme està anant molt bé. Crec que ja estan com venent-se les últimes, el que em van dir. I després el que es viurà, bueno, jo crec que és que si ets una persona que t'has interessat per un o uns quants grups d'aquests bisbalencs o empordanesos, pues crec que serà una nit molt maca perquè els tindrem allà tots reunits. Vam fer un assaig l'altre dia amb la banda, va funcionar molt bé. Avui fem l'últim assaig i tothom... Crec que hi ha una energia molt maca, que tothom està molt engrescat. És una nit una mica de celebració de tot aquest fenomen que ha passat a la Bisbal.
Doncs, per aquells que encara no tinguin entrades, queden les darreres entrades d'aquest Liverpool empordanès per aquest dissabte a Corçà. Hem parlat amb Aleix Bou, el director artístic d'aquest concert que tindrem el dissabte. Moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí i donar-nos quatre detalls més d'aquest concert que s'emmarca en el Festival Ítaca. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi gràcies. Molt bé.
Adeu.
Ens espera un cap de setmana que serà tranquil, amb poques novetats del temps. Sí que tindrem aquesta nuvolositat de tipus baix a primeres hores del matí a la costa en forma de boira, que s'anirà trencant ràpidament a mesura que avanci el dia i quedarà una jornada assolellada novament amb quatre núvols alts decoratius. Per tant, jornades ben tranquil·les d'aquest cap de setmana. Calor intensa, encara i xafogó marcada a la costa.
Doncs ens mantindrem amb aquesta xafogó que ens acompanyarà durant tot el cap de setmana, però nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest supermatí que hem fet de manera conjunta des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, i que com sempre s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Us donem les gràcies per escoltar-nos com cada dia. Esperem que passeu un molt bon cap de setmana, que gaudiu d'aquestes temperatures, i ens tornem a retrobar dilluns a partir de les 8. Que vagi bé. Adéu, adéu.